Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Segueix amb nosaltres aquesta temporada el Racó Solidari, que coordina la Teresa Planes del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Ben tornada, Teresa.
Molt bon dia, gràcies.
Quines són les intencions d'aquesta temporada? Què farem més a més aquí al Racó?
Sí, mira, des del Racó Solidari, com ja sabeu, portem cada programa a una persona de les entitats de cooperació i solidaritat que formen part de la comissió. Al mateix temps intentem posar alguna activitat a l'agenda que oferim des del servei i d'altres sorpreses que puguin sorgir en el dia a dia.
I amb quina ONG, amb quina entitat estrenem temporada?
Sí, mira, que avui estrenem temporada amb Mans Unides, amb la Maribel Jiménez, que forma part de la Comissió de Solidaritat i Cooperació des de fa molts anys, i és una de les entitats molt activa, doncs ja veureu com us anirà explicant ella en tot el que té a veure amb aquest àmbit aquí a Vilafranca.
Benvinguda, Maribel.
Molt bon dia a tothom, gràcies per la invitació.
La Teresa deia Mans Unides, però si fem històries, el grup Tercer Món de Vilafranca, sí. Un grup veterà, històric.
Ara em veig aquell quadre, ja veig que Ràdio Vilafranca és molt antic. El nostre grup, no tant, però també.
El dibuix que es va fer el Bernet Toledano, oi? Sí. I que tenim penjat aquí.
Doncs bé, el nostre grup poder té una història d'uns 42-43 anys. És un grup de parròquia, fonamentalment, perquè la idea fonamental del grup era mantenir una relació amb els missioners que estan en altres països, o sigui, bueno, estan. I en aquella època teníem a Vilafranca dues missioneres. Per tant, va néixer d'aquí, no? Una mica de contacte amb la Fina Miralles, amb la Carmina Jiménez, i a partir d'aquí doncs, ens hem anat trobant, hem anat fent diferents coses, fins que va arribar el dia que ens vam adonar que una manera ràpida i eficaç d'ajudar els missioners era a través de Mans Unides, a través dels projectes que financia Mans Unides. Per tant, ara ens diem així.
Grup
és com un grup missioner, és com un grup missioner a Mans Unides.
Com és el grup en l'actualitat? Com ha canviat en aquests més de 40 anys?
Bueno, les persones que hi eren, algunes ja no hi són, encara hi ha alguna que sí, en Joaquim Masdeu, que des d'aquí li volem donar molt una bona abraçada, i amb la Montserrat, i d'altres doncs se m'han anat renovant. Han vingut gent, han estat una temporada, han tornat a marxar, s'han fet activitats d'una manera, ara se'n fan d'una altra. És un grup, és dinàmic, perquè penso que tampoc no estem massa estancats.
Ara va dir, em sembla que és un grup, és una entitat molt dinàmica, no? Evidentment, fet en la comissió es nota, i a més en tot el que anem oferint des de la comissió sempre teniu aquest interès en participar-hi?
Bueno, el formar part de Mans Unides ens ha obert molt, no?
Clar.
Perquè, clar, Mans Unides és una entitat a nivell estatal, amb un programa, amb unes activitats immenses, I bueno, això doncs, ens arrossega una mica, arrossega en el bon sentit, doncs,
sí, sí.
O acompanyem.
Estimula.
Això.
Quan el relleu, Maribel, hi penseu, hi ha relleu?
Mira, doncs
perquè
ara
totes les ONGs i entitats i associacions que treballen desinteressadament una mica lamenten aquesta falta de relleu, no? Que les
doncs,
noves generacions no s'incorporen.
Tenia pensat dir-ho al final, doncs ja ho dic ara. A nivell de parròquia farem la proposta de fer una invitació, no a nivell de parròquia, a nivell de tot Vilafranca i comarca, fem una invitació a aquelles persones que vulguin formar part del grup. Tenim ara ja uns paperets explicant qui som i què fem, ho anirem repartint, poder en algun moment arribar a la premsa, perquè aquelles persones que vulguin formar part del nostre grup doncs seran ben acollides.
Quants sou en l'actualitat, o el pinyol, el nucli dur?
Que seríem uns 5-6 persones. Hi ha persones que hi ha alguna temporada que no venen per motius personals, després es tornen a afegir. Unes 5-6 persones seríem.
És dels grups petits, Teresa? Però actiu?
Sí, jo diria que en tot cas, o poder no, poder ser dels grups grans. No? En aquests moments, les entitats tal com estan configurades aquí a Vilafranca són entitats petitones, no? I, clar, però vosaltres teniu, depeneu del bisbat de Sant Feliu, oi?
Bueno, depèn de... Estem lligats, és a dir, estem agermanats, diríem, però no, el bisbat no ens mana fer res, ni Mans Unides tampoc no ens mana fer res.
O sigui, directament depeneu de Madrid.
Una mica la creativitat i la disponibilitat de les persones que formem el grup. Estem recolzats per aquestes dues entitats, la parròquia i el bisbat, i Mans Unides, però, vull dir, anem a la nostra una mica, eh?
Clar.
Al llarg de l'any sí que hi ha una sèrie d'accions, d'activitats i de campanyes que són fixes. Si et sembla, comencem explicant les propostes que fareu aquests propers mesos fins a acabar l'any.
Mira, doncs ara, donat que som un grup missioner, ara la tercera setmana d'octubre es fa a tot arreu la campanya del Domun, que és doncs, conscienciar sobretot a les comunitats del treball que fan els missioners. Per això es fa una campanya d'informació, de difusió, i també es fa una col·lecta, la col·lecta dels diners que recullen el Domun a través de les obres missionals pontifícies de Madrid, van directament als missioners, i això ho puc comprovar en persona.
Pots donar fe.
Sí.
Després del Domun, què
després
vindrà?
Després del Domun, al novembre, Mans Unides s'endega la campanya Posa Llum al Món, que alguna vegada l'han fet aquí. Reparteixen unes espelmes amb el logo de Mans Unides i una frase. Aquelles persones que al final de la missa volen col·laborar, agafen les palmetes, s'encén, i el donatiu que fan va directament als projectes de Mans Unides. Després, el desembre, ja fa uns anys que fem el Mercadet Solidari durant els dies de pont entre la Constitució i la Puríssima. Ho fem a la Sala Vinyeta. Des de fa temps, persones anònimes ens donen objectes perquè nosaltres no és la paraula exacta, vendre'ls, perquè no cobrem per aquell objecte que ens ha donat algú, sinó que la persona tria l'objecte que vol i fa un donatiu. I aquest donatiu, tot el que es recull a la campanya, al Mercadet, també va per als projectes. I des d'aquí vull agrair a la parròquia l'acolliment que ens fan, que ens deixen la sala mossèn Vinyeta amb tota disponibilitat.
Això seria fins a... Aquelles persones que us vulguin portar coses, ho poden fer?
Sí, normalment quan ho publiquem les dates fixes d'aquest any, doncs ja diem en quina hora es podem tenir obert perquè vinguin a portar objectes. Tenim de tot, des de polseretes i racadetes, i vull mencionar que tenim uns quadres fets per la Olga Alarcón, que és una membre del grup, uns quadres de molts estils, molt macos, i que val la pena venir-se'ls a mirar, igual que tots els altres objectes.
Això serà pel pont de la Puríssima.
Sí, sí, sí. Després ja passem a principis d'any. Comença la primera setmana de febrer, comença la campanya contra la fam, que això ja ve organitzat des dels serveis centrals de Madrid, per totes les 72 delegacions de tota Espanya. Hi ha un lema, i el lema d'aquest any, encara el de l'any que ve no el sabem, però el lema d'aquest any m'agrada molt perquè és compartir és la nostra major riquesa. Aquest és l'eslògan d'aquest any. I jo penso que com a comunitat cristiana i com a persones solidàries, no, hem de copsar i descobrir, perquè és una descoberta, quan tu comparteixes amb un altre allò que tens, és la nostra major riquesa. Ens enriquim a nivell personal, a nivell emocional, perquè no és donar allò, mira, com això em sobra, doncs ho queda tot tu. No. Compartir, segons el missatge evangèlic, és donar allò que tu necessites perquè aquella persona també ho necessita. I quan això ho fas, trobes un gran goig i una gran esperança i una gran il·lusió. I una raó de fer tot allò que fem durant tot l'any. El tema de l'any que ve encara no se sap. Llavors, al febrer fem això, la campanya contra la fam. L'acte estrella de la campanya, sembla que ja se sap, els sopars solidaris. En principi, aquest any possiblement sigui a finals de febrer. I en aquests sopars es presenten els projectes de cada any I bueno, s'explica també a la gent què és Mans Unides, què fa, com funciona, qui pot formar part i tot això. A partir del febrer, doncs, i durant tot l'any, totes les accions que es fan són encarades a finançar els projectes que es presenten cada any.
Teniu projecte o encara no s'ha escollit el de l'any vinent?
El de l'any vinent no el sabem. Fins la primera setmana de febrer no el sabem.
Però ara que dius de projectes, recordar que la convocatòria de projectes de l'Ajuntament relació al 0,7%, també presenteu projecte Mans Unides, projecte que presenta cada any un projecte en el qual doncs, també s'hi col·labora, no?
Sí, sí, i des d'aquí torno a repetir l'agraïment a la Comissió de Solidaritat i al Fons Català per organitzar i lligar la possibilitat de tenir aquests projectes. El d'aquest any anava a Haití, era per promoció de la dona, per sanejament ambiental i de l'aigua, per la gestió del territori. A veure, Haití és dels països més pobres del món. La qüestió política està totalment acaparada per les bandes terroristes i la població està en caiguda en picat, no? Doncs això, sobretot també pensant en la dona, que a Mans Unides pensem, procurem que cada un dels projectes, o que cada any algun dels projectes vagi encarat a la dona. Aquest de l'Ajuntament, del Fons Català, també promociona que les dones s'organitzin, les d'Haití, de la zona de Puerto Príncipe, s'organitzin entre elles, rebin formació per fer cooperatives, es donen llavors perquè es pugui treballar la terra, quan elles planten i fan collita ho van a vendre al mercat, amb això elles ja tenen un raconet, s'organitzen a través de microcrèdits que se'ls concedeix. Això seria el projecte que ha finançat aquest any l'Ajuntament de Vilafranca.
Un projecte que defenseu tot l'any, no?, amb diferents
sí,
accions.
Sí, aquest, i després els que diem com a Mans Unides, també, els projectes del 2025, ha sigut, bueno, ens va semblar a finals de l'any passat, les coses a Palestina poder no estaven tan greu com estan ara, però n'estem contents d'haver escollit un projecte que era la creació i manteniment d'una clínica maternal mòbil perquè les senyores de Palestina que han de donar llum, sobretot a la població de Betlem, que és significatiu per als cristians, doncs puguin tenir un lloc on donar llum, on es donin unes mínimes garanties per als nounats. Hi ha també una incubadora d'urgència, una UCI d'urgència i una incubadora per atendre aquests nounats i un posterior seguiment amb les mares. I també els altres projectes, un va a la Índia, també per una comunitat de dones d'àlit. Les dones d'àlit a la Índia és el més baix que et puguis trobar, doncs perquè elles s'organitzin, creïn cooperatives, puguin plantar, tinguin aigua. I l'altre projecte, ara no me'n recordo, ja t'ho diré després.
Ja vindrà, no passa res. Quines altres accions i activitats feu habitualment durant l'any?
Doncs mira, durant tot l'any, curses solidàries, espectacles de teatre i de dansa, allò que cantes, però no...
Playback.
Això. Bueno, sopars, fires...
Aneu a les escoles i als instituts?
Sí, a tota la població de les comarques que depenen del Bisbat de Sant Feliu, que és el Penedès, Anoia, Garraf, Burgès, Montserrat també, totes aquestes, Baix Llobregat sobretot, que és immens, amb aquestes poblacions fem aquestes activitats. En cada una d'elles hi ha un grup que en diem comarcals, un grup en cada població que és la que organitza les activitats en cada població, igual que fem els de Vilafranca. I es fan moltíssimes coses. Sí, anem a les escoles, això ens agrada molt, perquè entenem que l'educació és l'eina imprescindible per la transformació de la societat. I dilluns anem a Sant Ramon i estem molt contents de poder-hi anar. A més de fer l'explicació i passar tot el material d'informàtica, de programes informàtics perquè els alumnes treballin, a més, a vegades portem exposicions amb temes relacionats com l'aigua, l'ecologia, el malbaratament. Mira, el dimarts vam estar al Mercat de Vilanova, que han posat una exposició sobre el malbaratament alimentari al mercat. I penso que aquí a Vilafranca també seria una bona proposta. O sigui, a través de les exposicions, les xerrades, diferents activitats, curses, de tot.
I teniu un espai i un lloc de trobada habitual i un horari, una freqüència per qui normalment vulgui treure el nas algun dia, sumar-se?
Sí, normalment ens trobem sobre el primer, segon, tercer dimecres de cada mes a les sales de la rectoria. Però com això es donarà informació als mitjans, doncs qui vulgui contactar ja ho passarem a la premsa. Molt bé.
Amb ganes d'afrontar tots aquests reptes, queda
un trimestre intens. I amb ganes de seguir col·laborant amb els ODS, perquè ens ha semblat un programa estupendo a nivell mundial, perquè tota aquesta idea solidària tingui una base, un fonament, estigui ben organitzat i ben aprofitat.
Doncs moltes gràcies, Maribel Jiménez. Sou benvinguda sempre que vulgueu
a
Ràdio Vilafranca.
Sí. Moltes gràcies.
I seguirem aquest racó solidari amb unes quantes propostes cinematogràfiques i de dansa, però molt més que dansa, perquè ens vols recomanar un espectacle que podrem veure a Vilafranca, i ara de seguida en sabem més cosetes, però quan serà, Teresa?
Comencem per la dansa. Sí, mireu, la dansa serà la dansa palestina, que aquest és un projecte que ens va arribar des de l'Associació Catalana per la Pau, amb un correu electrònic que vam rebre el mes de maig, conforme hi havia aquesta possibilitat de dur a terme a Vilafranca aquest espectacle. Ens ha semblat molt interessant, que lligava una mica amb totes les activitats que s'ofereixen en el marc de l'educació per la ciutadania global, des del Servei de Solidaritat i Cooperació. Vam connectar amb la gent de l'Agència Catalana per la Pau i vindran el dijous, dia 2 d'octubre, a l'Auditori Rosa Maria Juncosa. És un acte que s'ha inclòs dintre de la temporada d'arts escèniques i visuals de Vilafranca, del setembre a gener 26, que just es va presentar el dia 15 de setembre. L'entrada en aquest espectacle és gratuïta, però cal fer la reserva, i bueno, us convidem a totes les persones que us interessi participar. Creiem que és un acte que s'ajusta molt a les circumstàncies que en aquests moments estem tenint. No ens pensàvem pas arribar en aquest extrem en el qual està la societat palestina. I bé, us oferim aquesta possibilitat. I això és això, el dia 2 d'octubre, doncs a les 8 del vespre, a l'Auditori Rosa Maria Juncosa.
Ens dirà més coses d'aquesta proposta de dansa i molt més la Tere Palop, que ens acompanya al telèfon. Ella és coordinadora de projectes de l'Associació Catalana per la Pau. Tere, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com Moltes neix gràcies. Aquesta proposta del Dream of the Land i quin recorregut està tenint?
Doncs bé, aquesta proposta de dansa palestina neix una mica de tot el treball que venim iniciant des de l'Associació Catalana per la Pau, doncs ja fa per uns 10 anys, doncs amb la xarxa d'arts escèniques palestina, no? Amb qui hem vingut treballant, doncs amb la seva escola de música, el Kamanjati, també amb la seva escola de teatre, de Freedom Theater, i en els darrers anys ho vàrem iniciar també amb el Popular Art Center. Popular Art Center seria el principal centre de dansa que hi ha a Cisjordània. Allà doncs treballen tot amb infants, fent classes de dansa tradicional palestina, el Dabke, i així mateix doncs també amb joves i amb adults. I també tenen doncs un grup professional doncs que té una companyia que es diu el Funon Troupe i treballen també internacionalment. Nosaltres amb aquest treball que hem fet amb el Popular Art Center, la seva idea inicial és poder conèixer la realitat, l'art, la cultura i en aquest cas doncs la dansa tradicional, el Dabke, aquí a Catalunya, no? I per això vàrem estar treballant amb ells per poder donar a conèixer aquest art, no? La dansa tradicional palestina, i darrere de tota aquesta dansa, no, és com un emblema de lluita que té el poble palestí i la resistència cultural, no, el que suposa el Dabke, no, i sobretot en aquests moments, no, de genocidi. I a més, com parla el Popular Art Center, també de genocidi cultural. És a dir, qualsevol tipus d'aniquilació de cultura palestina està succeint, ha succeït, i el que fa el Popular Art Center és lluitar per mantenir aquest art i per mantenir aquesta cultura, i així mateix el Dabke, no? Que és el símbol de resistència palestina. No? I d'aquí sorgeix aquesta proposta de Dream of the Land, que estem molt contentes que pugui arribar a Vilafranca. I una miqueta us explico el projecte, no? Com va ser. Nosaltres treballem, com dèiem, al Popular Art Center, on està el seu director artístic coordinador, que és ballarí i coreògraf, que és en Sharaf Darzaid. Ell, conjuntament amb el que són quatre artistes més palestins, quatre ballarins, van estar aquí ara fa 2 anys, i vàrem iniciar aquest procés de creació, no? I es van unir amb 4 ballarins catalans per poder mostrar aquesta peça, i van treballar tota aquesta proposta de creació de Dream of the Land conjuntament, que és una presentació així de ballarins palestins i ballarins catalans, la qual podrem veure.
Doncs moltes gràcies, Tere Palop, per haver-nos acostat a aquest projecte Dream of the Land, que tindrem la sort de veure aquest proper 2 d'octubre a Vilafranca. Un plaer.
Sí, crec que és una proposta interessant en aquests moments que hi ha, per mostrar aquesta dignitat, aquesta resistència davant de tots aquests grans desafiaments i davant d'aquest genocidi. Així que espero que que s'hi apropi tota la gent que pugui i que pugui, doncs, aixecar aquesta bandera palestina i lluitar contra el genocidi.
I tant que sí. Gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Dèiem que recomanaríem dansa, aquesta proposta tan especial, Dream of the Land, amb Sharaf Darzaid, el proper 2 d'octubre a l'Auditori de Vilafranca. I la Teresa també ens volia parlar de cinema, perquè el FICAC, el Festival Itinerant de Cinemes Africans a Catalunya, desembarcarà a la capital de l'Alt Penedès ben aviat.
Sí, sí, com serà el tercer any que es fa aquí a Vilafranca. Aquesta és una proposta que serà el 25, 26 i 27 de setembre, al vespre. Bueno, podeu mirar els horaris en les cartelleres. Es farà a la Sala Sasí. Per tant, també hi ha la col·laboració del Cineclub Vilafranca, que també ens ha ofert la possibilitat de poder-ho fer aquí. I aquesta proposta de festival és oferir als municipis catalans els films africans, amb la idea d'utilitzar, com deia també la Tere, no?, el tema de la cultura, com el cinema, en aquest cas, com una eina de cohesió i transformació social. Llavors, també l'entrada és gratuïta, que per tant, doncs, és qüestió de venir en el cinema a participar de les pel·lícules, i després també hi ha col·loquis posteriors que també d'alguna manera per poder acabar de copsar la realitat, doncs, d'aquest continent tan a prop i tan llunyà a vegades, no?
25 de setembre, 26 de setembre i 27 de setembre, tarda vespre, en funció del dia, a l'Assasí, amb entrada gratuïta i col·loqui posterior. Aquesta és la doble proposta, dansa i cinema. Així acabem amb aquestes recomanacions, aquest primer racó solidari de la temporada, d'aquesta 8a temporada, el Penedès en Xarxa. En vindran molts més. Gràcies, Teresa. Bona setmana.
A vosaltres, gràcies.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45 i us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit comarcal dins del Penedès en Xarxa, per començar explicant-vos que la Federació Empresarial de Gran Penedès celebra l'aturada de la reducció de la jornada a 37 hores i mitja i reclama aposta pel diàleg social. La Federació Empresarial ha valorat positivament l'aturada de la tramitació de la llei que pretenia reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals. L'entitat considera que aquesta mesura s'ha d'abordar mitjançant el diàleg social i la negociació col·lectiva, i no a través d'una imposició legislativa. La Federació Empresarial recorda que a Catalunya hi ha més de 100 convenis col·lectius que contemplen jornades per sota dels 37 hores, fet que demostra que la concertació funciona i permet adaptar les condicions a la realitat de cada sector. Segons la patronal, una reducció horària generalitzada sense tenir en compte les especificitats de cada activitat afectaria la productivitat i la competitivitat de les empreses, especialment aquelles més exposades a la competència internacional. Això, afegeixen, podria derivar en una economia menys dinàmica i amb més riscos per la innovació i l'ocupació. I parlem també d'un reconeixement a la família de Pere Torrents en el ple de Torrelles de Foix. L'Ajuntament de Torrelles va reprendre aquest dimarts el calendari de plens municipals amb una sessió que va arrencar amb un punt emotiu, com va ser el lliurament d'un diploma de reconeixement a la família de Pere Torrents, que va ser nomenat fa uns mesos fill predilecte del municipi. El plenari també va donar compte a la primera part de la reordenació del cartipàs municipal amb diversos canvis de regidories dels regidors de govern, Ferran Carbó, Laura Morató i Natàlia Ramírez. Tots els grups van donar suport a diverses qüestions de l'àmbit econòmic i administratiu, com l'augment retributiu del 0,5% del personal municipal, l'aprovació de l'exercici de 2024 i una modificació de crèdits. També va prosperar el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals, així com una moció del grup de govern Impulsem Torrelles per sol·licitar un pla integral de gestió de la conca del riu Foix. I a Calafell van fugir d'un control policial unes persones i les van enxampar posteriorment amb dues bosses de marihuana al cotxe. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Calafell, del Vendrell, perdoneu, van detenir dimecres, el dia 10 de setembre, a Calafell, tres homes de 24, 26 i 36 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els fets van tenir lloc poc després de 2:15 de la tarda en un control de pas a l'alçada del punt quilomètric 1190 a la carretera nacional 340, al terme municipal del Vendrell. Sobtadament, el conductor d'un vehicle va iniciar una maniobra per tal d'evitar el control i seguidament incorporar-se a la C32 per acabar fugint en sentit Barcelona. La patrulla va iniciar d'immediat el seguiment d'aquest vehicle, el conductor va augmentar considerablement la velocitat per intentar fugir fins que se'l va poder interceptar a la sortida 6 d'aquesta via, a l'alçada del terme municipal de Calafell. La nova temporada d'espectacles del Teatre Casal arrenca a l'octubre amb teatre, humor, màgia, dansa i música. La temporada 2025-2026 del Casal començarà el dissabte 4 d'octubre amb el cantant de flamenc Paco Candela, l'artista que donarà el tret de sortida a la programació. Com a caps de cartell, comptarà aquest any amb el podcast en directe de Què t'ha passat, d'Albert Tom i Joan Maria Pou, l'obra teatral dels bons de Ramon Madaula i Jordi Buixaderes i també el Trencanous del Ballet de Kiev, a més del monòleg Más vale solo que ciento volando, d'Edu Soto. També es podrà gaudir de l'humor i la ironia amb l'espectacle Pensionistes d'Irma Soriano, el famós comediant David Guapo o el monòleg de l'actor Pep Plaça. Pel que fa a la música, tindran lloc dos tributs grans de cantants, en aquest cas d'Eric Clapton, Tribute Band i també el concert de Serrat Sin Serrat, de la mà dels músics David Palau i Kid Flus. També la sarsuela passarà pel Teatre del Casal, a càrrec de la companyia Mil Notes, i per aquells que els agradi la màgia, el mag Pere Rafart sorprendrà amb els seus trucs.
Penedès en xarxa.
Som al Penedès i no podia faltar una secció dedicada a explicar-vos, a recomanar-vos la vinya, el vi i els escumosos de casa. És el de Vinyes i Vins, amb el divulgador enogastronòmic Víctor Cornejo, que ens ha dit que sí a acompanyar-nos una temporada més i ens fa molt i molt feliços. Víctor, bon dia, ben tornat.
Bon dia, moltes gràcies, la benvinguda.
Ens acompanyarà cada 15 dies amb aquesta secció, que també serà podcast i que també podreu trobar al web de Ràdio Televisió Vilafranca i a l'Spotify. i que versa sobre patrimoni, paisatge, sobre el sector, sobre vinyes, sobre vins, sobre escumosos, ampolles, tot una mica.
En definitiva, les meves dèries, no em sembla a mi això, i espero que bé. A més, el fet de que s'emeti, no?, també al migdia, ara, no?, canviem una miqueta d'horari, doncs també fer-vos alí una miqueta abans de dinar, no?, i preparar-vos per l'àpat principal del dia.
Fer xup-xup una mica.
Això mateix, això mateix.
Ens estrenem, comença una nova temporada del De Vinyes i Vins i ens portes a la vinya.
Això mateix. Una cosa que sempre l'he reivindicat als que ens heu escoltat, no?, el tema de l'enoturisme, això d'anar a recórrer vinyes o anar a visitar cellers, no?, conèixer de primera mà com es fa el vi, a on es fa, la filosofia de cada celler, si és possible conèixer les persones que el fan, no? Això també és una cosa que jo crec que complementa molt i enriqueix molt l'experiència del vi. No només la beguda, no?, que si ens agrada o no ens agrada, si marida bé amb aquell pollastre o marida bé amb aquell formatge, sinó que, a més, anar a les arrels. Una de les coses i un dels moments més importants, i a més que coincideix ara, no?, en el moment d'emissió d'aquesta secció, és la verema, setembre. Estem parlant de setembre, que cada vegada va més abans.
Tradicionalment
setembre.
Però encara identifiquem setembre amb verema.
Això mateix. I ara aquests dies, si és que recorreu al Penedès o qualsevol zona vinícola, doncs us adoneu que s'està treballant al camp, que estan els tractors al mig de les carreteres, no?, i és una cosa que quan ens apropem a aquestes àrees ens adonem de l'important que és la verema i com es mou tot al voltant d'ella, no? Tant en els pobles, després des del punt de vista de l'organització social, no?, cultural, i després també quan t'apropes a un poble que està envoltada de vinyes, fa olor a vi, no? O sigui, que té una cooperativa, no? O si no, només que passi un tractor ple de raïm, no?, que s'ha collit durant tot el matí, que ja comença a fer aquest aflaire, no?, que comença, ai, que comença a fermentar, anem ràpid a tirar, no?, per premsar-lo, doncs allò fa un olor que és única i que només la podem viure en aquesta època de l'any.
I a més, aquest tractor que passa sempre cau algun...
Sí, el rajolí,
un rajolinet, i per tant aquella olor impregna aquell carrer d'aquella vila, d'aquella ciutat, de Vilafranca mateix.
Sí, per això mateix jo crec que és una experiència més enllà del que és el fet de la verema, és recórrer els espais on es verema, no? Jo crec que també això és una cosa que és bonica i sempre m'agrada reivindicar-la, no només pel fet de que ens produeix el vi, sinó també la part cultural, social, no?, i que encara que ara tenim altres feines, i aquesta és una feina, doncs, que cada vegada, doncs, hi ha menys persones que la fan, és una cosa que és bonica de veure i de viure-la, no només aquí, sinó també a qualsevol entorn vinícola.
Sí, perquè ara, perdona, per trepitjar raïm, pagues l'experiència.
Això mateix, aquí és on vaig. Aquí és on vaig. L'he posat a la secció d'avui, l'he posat Juguem a collir raïm, perquè
m'agrada
d'aquesta feina, d'aquesta feina tan important, en la qual cal una expertesa. És una feina molt dura, i en la qual pots estar perfectament 12 hores allà desllumant-te, mai millor dit, tallant a mà cadascun.
A plena canícula.
Seleccionant, no? Tota aquesta feina, doncs, l'hem simplificat i s'ofereix jugar a collir raïm, no? Totes aquestes activitats enoturístiques que van al voltant de la verema. Com bé sabeu, les activitats d'enoturisme són un complement per molts cellers, no?, que no només, que evidentment es dediquen a vendre el vi, a fer-lo, no?, elaborar-lo i posar-lo en el mercat, sinó que també, doncs, tota aquesta oportunitat de poder anar a visitar-los, i la verema forma part d'aquesta activitat. Cada vegada més cellers obren les seves portes fent una activitat de verema, no?, una activitat dirigida, a més molt familiar, molt juganera, no?, no?, molt festiva, no?, d'aquesta part, diguéssim, més bucòlica, més bonica del que és la verema. A més, tot sempre va ben rajat, I a més, ben a taula parada, esmorzars, branches, dinars, no?, tot això, doncs...
El component gastronòmic és inevitable.
No ha de parar, i a més, diguéssim, que al final també és una de les parts de l'esquer, no?, o fer el joc de trepitjar raïm, no?, aquesta és una de les altres activitats que molta gent busca, sobretot com a família, i que jo també a tothom li recomano que alguna vegada a la seva vida ha de trepitjar raïm, perquè és una sensació, amb els peus nusos, no?, dins dels bucois, i trepitjar raïm és una experiència sensorial espectacular. Ara bé, aquesta activitat, doncs, normalment les dirigeixen molt bé, no?, sempre estan molt ben orquestrades, i a més, no?, un s'apunta i va i s'ho passa molt bé, però no hem de perdre de vista, doncs, que al final és una simulació, no?, una simulació que es fa de joc, no?, de tot el tema que té a veure, doncs, amb el raïm. En els darrers anys, cada vegada més cellers han entrat a jugar amb això, no només en la part de trepitjar raïm, sinó també en aquesta part enogastronòmica, i de fet, no és només, com us diem, el fet d'aprendre com es fa o veure com es fa o l'experiència només de tocar el raïm ja justament al punt, sinó que al final també és intentar transmetre, doncs, que allò forma part molt important del vi i forma part també de la cultura d'aquella família o d'aquell entorn, no? I jo crec que és una de les coses que cada vegada més s'està posant més èmfasi des d'alguns cellers, sobretot aquells més petits. Sempre us comento temes d'apropar-nos al patrimoni, al paisatge, no? Apostar també des del punt de vista també d'apropar-nos des del punt de vista turístic, amb una visió una miqueta crítica. Jo crec que aquesta feina tan dura, no?, si es romantitza massa, es banalitza. Llavors, per tant, aquí hem de veure el límit,
Ens movem en una zona de grisos complicada.
Això mateix. És una cosa que al final...
Però ara han entrat les màquines amb molta força. Clar. Tampoc és tan dura.
No, evidentment.
Excepte
que no.
Excepte aquells cellers que cada vegada són més, que reivindiquen collir a mà, no?, que està en el seu ABC, en la seva filosofia.
Això mateix, no? Però collir raïm, a més de ser dur, també t'has d'embrutar. No pot ser tan net, no pot ser tan polit, no?, el celler. I, de fet, les experiències més impactants és veure un celler en l'activitat de barema en la qual, doncs, això, està el most anant d'una banda a l'altra, aquell terra enganxifós, no?, els gotims de raïm esclatxats que queden encara a terra.
O han caigut quatre gotes i s'han fangat la vinya.
Clar, els bodeguers entren dins de les tines, trepitgen, estan amb les seves botes, estan, si tenen estan allò fent el piaix del vi negre, del raïm negre, estan allà ensangonats, no? O sigui, tots plens, no? Aquesta part, jo crec que... no sé si tothom la viu, aquesta experiència, de veritat, no? La veuen des de fora, però potser...
No sé quanta gent, pot dir que ha viscut l'experiència de collir
raïm
a hores d'ara, no?
Això mateix,
Enrere encara en trobaries, sí, més. També era una forma de guanyar unes pessetes, entre cometes, quan
sí,
estudiaves.
Època, jo mateix,
quan estudiaves, però...
Aprofitar les vacances, final de les vacances per això.
Però, clar, cada vegada menys gent,
sí,
coneix
això mateix,
directament l'experiència, la feina, l'ofici, en definitiva.
Jo no vaig baremar mai, però vaig treballar a cooperativa portant el filtre de most. Vale? Aquesta és la meva
també dura,
perquè
eren
dures
moltes hores.
Són 24 hores, o sigui, són torns de 12 hores, els que fèiem allò continu per filtrar el most. Ara, tot això, doncs, el filtre de most, doncs, està en llocs puntuals, ara ja no hi ha tanta feina aquesta tan... també n'hi ha, però no tan industrialitzada, però era una feina que era dureta per les hores i per portar aquella màquina, no?, i després de cop sortia, però era tan gratificant ficant el veure entrar el most brut i després sortir per l'altra banda cristal·lí, no? És allò de uau, no? Això anirà cap a fer vi, no? Totes aquestes cosetes, no? Jo crec que alguns les hem viscut i d'altres jo crec que ens hem d'aproximar una miqueta més. Aquí faig una miqueta de crida també als cellers, en el qual les activitats de barema potser hem d'anar una miqueta a l'embrutar-nos una
endins?
Mica. Més endins, no? No traiem tant el bucoi amb el raïm a fora,
gotins.
A la plaça, no? Amb els quatre gotins a la plaça, al costat de la taula, ja tot esperant, no? Potser fiquem-nos una miqueta més a dins i potser ho veurem d'una altra manera. He començat una miqueta així per la crítica, però jo crec que igualment, si hi ha la voluntat d'anar a conèixer, doncs al final tu tries quina és la que et va millor, quina activitat va millor. I evidentment no serà el mateix si vas sol o amb la teva parella, si vas amb família i amb els nens, que voldràs un altre tipus d'activitat. Per això hi ha una oferta bastant àmplia i bastant viscuda i, a més, molt ben promocionada. En aquest cas, aquí hem donat les gràcies doncs, al Consorci de Promoció Turística del Penedès, no? Penedès Turisme, que fa programa ja des de fa uns anys aquesta festa de barema al Penedès, no? La qual promociona les activitats de barema de cadascun dels cellers. I clar, tens de tots els tipus, des d'aquells que fan la festa, d'aquells que és més festiu, d'aquells que és l'esmorzar, de l'activitat més familiar, també aquestes que són una mica més massives, no? Que és igual, si no t'importa, doncs això de gaudir de tot el conjunt, no? A aquells cellers més petits doncs, que volen aquell el detall, que realment ajudes, que realment estàs collint de veritat, no? Una passada de la vinya i els estàs acompanyant i, per tant, estàs ajudant també, no? Però la veritat és que tots ho tenen molt, molt ben organitzat, sobretot perquè et donis una experiència brutal. Ara justament estem ja a la segona setmana d'aquestes grans activitats que estan fent i podem anar des del que organitza Família Torres, vale? Que bueno, tenen una experiència molt gran en el que és acollir a diferents tipus de visitants i totes les casuístiques possibles. I, per tant, aquell que encara no està basat o encara no sap què és, potser seria de les més recomanables perquè estan molt ben guionitzades, molt ben portades a terme i en la qual, doncs això, potser si no et vols embrutar gaire, seria l'ideal, no és allò?
Seria una bona primera experiència.
Primera experiència i que no t'embrutaràs la Pamela, per fer la foto del selfie. Vale. Ara bé, si vols anar a buscar doncs, altres, doncs hi ha cellers com Mascomtal o, per exemple, a Terroca, no? Que també fan uns vins premium, no? I que al final també te n'adonaràs de com és cada raïm i després tastar, vale? Que aquesta és la part també interessant, no? El most acabat de fer, en la qual doncs, hi ha una explicació al darrere de com és cadascun dels mostos, què aportarà tot aquest most, no? Després als seus vins. Això que és una de les parts també que la veritat és que val molt la pena doncs, de tenir experiència. Per tant, teniu de tot tipus, no? Des del gran celler, el celler mitjà, el celler petit, no? Que, a més, el més segur és que les persones que us atenguin siguin les mateixes que porten el negoci o les mateixes doncs, que també saben perfectament doncs, que allò no? Que estan collint anirà per fer això, no? I a on acabarà doncs, tot aquest producte. Per tant, jo crec que en tot en general, i en aquest cas de la barema, és una molt bona activitat per introduir-te i, a més, doncs, això, per començar a aprofundir. La cosa és que també és molt interessant, possiblement, ara visitar per barema, però potser a la primavera o fins i tot als principis d'any que comencen a sortir les primeres anyades, tornar-los a visitar, per què no?
Perquè al final el mateix celler.
El mateix celler.
Repetir experiència.
Repetir l'experiència.
En un altre moment de l'any.
Això,
on
moment.
Passen altres coses al celler.
Això mateix, a més.
Sí, perquè ara són dies molt intensos,
clar,
als cellers.
Ara són intensos i veuràs...
Hi ha molt de neguit.
Clar, hi haurà un
moment... Preocupació també
clar,
per com evolucionen aquests vins.
Això mateix, que és una part que també recomano també molt viure-la, que això no tots els cellers, evidentment, és un espai que és privat i, per tant, no sempre s'obre, però si tornem en diferents períodes de l'any a visitar aquell celler, podem veure, escolta'm, allò que vam fer aquella vegada, tot aquell raïm, ja està aquí, ja reposa en aquestes tines, o porta aquest temps, ja l'hem passat a la bota, o, mira, és vi jove, ja l'acabem d'embotellar i el podem tastar, no? Llavors és allò com dir, ei, tot el procés, no? L'hem viscut, no? I l'estem vivint. Sempre ho he dit, o sigui, qualsevol oportunitat, qualsevol moment de l'any és propici per visitar un celler i els cellers tenen, sobretot aquells que tenen molta activitat o tenen experiència, us poden explicar què passa en cada moment, no? Això sí, la barema és un dels... No sé si dir-li final o inici, en realitat. És quan es comença el vi, però és
clar,
quan...
A la vinya és el final, però pel vi
això
és l'inici del procés,
això mateix.
No?
Per això, en ser tota una activitat o les activitats que passen al voltant del vi en un element cíclic, qualsevol moment és propici per explicar-te un moment que acaba sent també igual d'important que l'anterior o el de després. Per tant, bona activitat.
Fa uns dies parlàvem amb Penedès Turisme i, clar, destacaven que justament les setmanes de Verema és època, és temporada alta per l'enoturisme al Penedès, perquè hi ha la idea de que quan has de visitar un celler és quan hi passen coses, i el més important que passa en un celler al llarg de l'any són aquestes setmanes de Verema. El que passa és que, clar, hi ha el hàndicap que sempre ho hem associat a setembre, perquè una miqueta és quan tornes de la rutina, de les vacances, i pots plantejar-te aquesta activitat, i cada vegada hi ha menys raïm al setembre.
Sí, 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 és veritat, i que has d'estirar com molt, molt, molt amunt, no? Clar, a l'agost ja portem ja unes temporades en la qual ja mitjans, primera quinzena d'agost, ja comencen a collir el raïm, i probablement la primera quinzena de setembre ja han acabat, no? Per tant, ens arriba aquest moment en el qual el celler està patint, ostres, que no tindrem prou raïm per fer l'activitat, no? Sobretot quan la planifiques a un any vista, pràcticament, no? Que poses una data per poder promocionar-la bé. Però clar, això també nosaltres... hem d'anar informant-nos, anar mirant també, i com no, una cosa que sempre diem, no, i que sempre m'agrada, doncs allò, el moment de conèixer algun celler o qui porta un celler, aquest celler amic, no, que et digui, ei, que estem de Verema, o que ara acabem la Verema, vols venir, no?
Encara vegades... collirem aquella vinya d'alçada, sí, encara
això
podeu
mateix,
venir.
I mira, que això és el que queda, no? I jo crec que és una...
aquella parellada més tardana.
Això, que queda bonic, aquell, allò que fem, collim al final, no? Aquell que serà per un vi negre que el volem fer molt especial, o aquella parcel·leta que encara ens queda, no? I aquest detall, doncs, el trobarem amb aquesta mitjana i petita explotació, no? Que també és bonic i és la manera, diguéssim, més com més clara de viure-ho, no? En primera persona.
Confessa, Víctor, tu realment visitaries un celler durant la Verema o prefereixes en alguna altra estació, algun altre moment de l'any?
Jo prefereixo una altra estació. Sí? Jo una altra estació.
Ho temia,
sí,
eh?
Sí, sí,
ho intuïa,
La veritat és que sí. Més que res perquè a mi quan m'agrada visitar un celler, m'agrada quan està en repòs, m'agrada quan la persona que t'ho pot explicar, encara que sigui un gran professional d'enoturisme i t'està fent la visita, hi hagi l'oportunitat, doncs, que sigui reposat tot plegat, no? I dir, ara això està aquí, ara això està allà. La visita al celler és molt més tranquil·la, encara que no veus aquest frenesí i aquesta
aquell
part de...
tràfic, no?
Aquest tràfic i l'ensangonat, no? Que cada vegades un busca. De vegades, un celler, quan estan fent Verema, per molt que miris, fins i tot havent treballat en un celler, sembla que facis nosa una mica. Sobretot quan vens amb una visita, no? És allò... ostres, sí,
però si tu saps què cal fer i què no...
Clar, és molt al·lucinant. Ostres, ara quan entra el raïm, que guai, perquè és una cosa que és com única, no?, del moment. Però veus aquelles cares de concentració...
aquell neguit,
de la clara,
nervis,
del,
a vegades...
del celler, del propietari, del mateix tractorista, no?, que diu, ostres, a veure com ha arribat bé, m'ha mirat bé el grau, tal qual... no?
I haig de tornar, i tornar a fer un altre viatge...
Mateix, no? O reposem aquí, ara entra, ara amb això, no?, veus el cap dels enòlegs allà pensant que allò anirà per fer allò, no?, i que, per tant, hem de tenir molta cura... Sí, ho veus com a espectador des de fora, no? Però dius, ostres, potser torno d'aquí 2 mesos i aquest cap d'enologia em podrà explicar les virtuts d'allò que va entrar, no? I possiblement, fins i tot hi ha cellers que també t'obren l'aixeta de la tina a com està això que està fermentant, no? I, per tant, també aquesta part jo la trobo com més pausada i a la qual tens disponible, doncs, les persones per tu, de vegades, eh? O que, ni que sigui per saludar o ni que sigui per explicar-te 4 cosetes de primera mà.
Avui hem posat el focus en aquesta estrena, en totes aquestes activitats enoturístiques que es dissenyen, que es poden gaudir al voltant d'aquesta Verema, fer un apunt final dient que aquesta és la primera Verema 100% ecològica
del Penedès,
a la del Penedès, que és una fita destacada
sí,
i perseguida,
felicitar.
Finalment.
I tant, ens hem de felicitar. Jo crec que és una fita que al final ens hem de sentir orgullosos tots i totes, no?, de la feina que s'ha fet, de totes les persones responsables dins de Déu Penedès per lluitar al darrere, no?, d'això. I al final és el que està modificant també el nostre paisatge, no? I aquest paisatge... que podia ser molt diferent a l'hivern, a l'estiu, ja no ho és tant, per la climatologia, però ara també per la tracta de la vinya també és diferent. Podem trobar vinyes verdes, allò, totes cobertes, amb la coberta verda, no?, al febrer, no?, que fa doncs, que també el paisatge sigui més amable, no sigui tan feréstec, sigui també més convidi, a més, doncs, això, a visitar-lo o a caminar per entre les vinyes. Sí, sí.
És un luxe tenir amb nosaltres el Víctor Cornejo cada 15 dies amb el de Vinyes i Vins. Ben tornat.
Moltes gràcies.
Aquest contundent i rítmic Shake It Off de Taylor Swift posem punt i final a aquestes 3 hores de ràdio. Avui ha estat el primer dijous de la temporada perquè l'anterior era festiu i ens hem retrobat amb el Directament Jove que torna quinzenalment amb les zones de música de Janet Porter que ens acompanyarà ara amb nou horari a 11:15 i amb el Racó Solidari on cada mes coneixem les diferents ONG penedesenques. També ha tornat Víctor Cornejo amb el seu de Vinyes i Vins, que ara combinarem amb l'Empel, una setmana l'Eva Plazas i l'altra el Víctor, acostant-nos al món del vi. Gràcies per ser-hi aquest dijous. Demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.